Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel i comencem el temps de descompte avui dilluns 21 de desembre de 2015. Tanquem, per tant, 2015 esportiu i, sens dubte, que serà un any per recordar i emmarcar per al Club de Futbol Suborense. Ascens a primera catalana, campió de la Copa Catalunya Amateur i amb un sorprenent rendiment i competitivitat a l'actual categoria, amb la primera catalana. Ahir, empat a 0 a Vilaseca i la sensació, aquella mitja gradolça d'haver perdonat al rival. En qualsevol cas, un bon final d'any per a un suborense que l'acaba segon a la classificació. Qui ens ho havia de dir a tots plegats? A la tercera catalana, aquesta última ha estat una bona jornada per la Unió Esportiva Sitges. D'entrada perquè va golejar 4-0 a l'Olivella, un partit bastant complicat, bastant dur, i la sorpresa de la jornada. Va perdre el Montserrat Igualada amb el seu camp 0-1 davant el Piera. Això a nivell de classificació. Com es tradueix? Doncs en què els de Manuel Rodríguez se situen cada cop més a prop de les primeres places d'ascens. Farem repàs de tot el gruix de la jornada futbolística, futbol base amb els resultats dels equips de la Blanca, bona victòria ahir de la juvenil A de Preferent 4-1 davant l'Escola Futbol Sant Pedro i Sant Pablo, bona victòria també del Suborense B que va guanyar 1-2 al camp del Sant Pau d'Urdal i es col·loca segon. Molt a prop, per tant, també de seguir lluitant per aquestes places d'ascens en el bloc poliesportiu. Un bon final d'any també per el bàsquet Sitges, que dissabte va aconseguir la victòria davant el Club Bàsquet Roser per 86-81. El Club Patí Sitges, victòria també important a la pista del Casal L'Espluga per seguir l'estela dels primers classificats, és a dir, Lleida, Calafell i Vilanova. No tan bo al final d'any, per exemple, per al Rugby Club Sitges, que patirà per mantenir-se a la divisió d'honor B en el curs present. En fi, en parlarem de tot plegat, això i d'altres qüestions esportives en aquest darrer temps de descompte del 2015.
La Generalitat al teu costat. Abans de fer un trajecte llarg, cal seguir els següents consells de seguretat viària. És molt important tenir a punt el vehicle, comprovar els frens i la direcció, revisar els pneumàtics i l'oli i ajustar els retrovisors. Però també és bàsic tenir una actitud adequada, cordar-se el cinturó de seguretat, protegir els infants amb dispositius de retenció infantil i no distreure's manipulant el GPS, la ràdio o el mòbil. Per una conducció segura, conduïm amb precaució. 012. La Generalitat, al teu costat.
Vostès no poden veure l'Oriol Martí, el tema a la ràdio, però per això estic jo aquí. L'Oriol és de Sabadell i té una facultat molt especial. Diu que és capaç de fer emprenyar dictadors i presidents que infringeixen les lleis. I encara millor, ho fa assegut al sofà de casa seva. Oriol, com t'ho fas?
Entra al poder de la teva veu.org i descobreix-ho. Amnistia Internacional.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
4 i 5, gairebé les 4 i 6 minuts de la tarda. El darrer temps de descompte, el darrer resum esportiu que farem d'aquest 2015. Ens prendrem un descans. Dimecres tornarem a estar aquí amb tots vostès, perquè dimecres ja els avanço que comptarem a la tertúlia Pilotes Fora amb l'entrenador del Club de Futbol Sobrense, en Josu Julián. Un Sobrense, ja que parlem del Sobrense, que, sens dubte, ho dèiem ara fa uns moments, pot estar molt i molt satisfet del que ha aconseguit en aquest 2015. L'acaba com a segon classificat, a només un punt del líder, que continua sent l'Igualada. L'acaba com a actual campió de la Copa Catalunya Amateur. L'acaba potser amb les millors sensacions possibles, tot i que ahir l'empat a zero ens va deixar tots plegats una miqueta allò amb el regust, no? Una miqueta amb la mel als llavis, perquè el Sobrense va perdonar el Vilaseca i va gaudir d'ocasions prou clares, prou evidents, com per endur-se els 3 punts. En fi, com que això ja no es pot canviar, el 0-0 l'hem de donar per bo i, com dèiem, aquest Sobrense que acaba aquest 2015 en una privilegiada segona posició. Repassem d'entrada com han anat els resultats al grup segon de la Primera Catalana i com queda la classificació, l'última d'aquest 2015. Resultats d'aquesta quinzena jornada que han estat: Redis 2, Rapitenca 0, Terrassa 0, Sant Ildefons 0, Castelldefels 2, Igualada 2, Vilaseca 0, Sobrense 0, Jesús i Maria 2, Vistalegre 1, Balaguer 1, Viladecans 0, Vilanova 7, Torredembarra 2, Amposta 4, Alcatllà 0 i Sant Boià 1, Lleida B 0. A només un parell de jornades per acabar la primera volta, com estan les coses a nivell de classificació? Doncs, com els dèiem, l'Igualada es manté líder amb 29 punts, seguit d'un Sobrense que és segon amb 28. 28 punts també per Balaguer. El Castelldefels, quart amb 26. 25 punts per a Sant Boià i Jesús i Maria. 24 per Vilanova, que ocupa la setena plaça, amb els mateixos punts que el Terrassa i la Rapitenca. 23 per Lleida B, 22 per Vilaseca, 21 per Vistalegre, 19 punts sumen Sant Ildefons i Viladecans, i a la part baixa, Amposta amb 16, 10 per Redis, el Catllà penúltim amb 5 i el Torredembarra QE amb 4. Quines sensacions tenen els que segueixen habitualment el Sobrense a dia d'avui, a 21 de desembre de 2015? Són més o menys similars a les que tenien ara fa un any? Toni, bona tarda.
Bona tarda.
En el teu cas, sí.
Molt semblants, sí, sí. Perquè és que la trajectòria és molt semblant.
I com va acabar la història de la temporada passada? Doncs ja ho saben, amb un ascens sonat, sens dubte, a Primera Catalana.
Sí, sí, sí. Sí, sí, a més, és que... tu ho deies abans, és que els números del Sobrense són extraordinaris. Jo ara estava pensant, el Sobrense ha jugat 8 partits a camp contrari, doncs tan sol ha perdut un partit, ha guanyat 3 i ha empatat 4. És que són números sensacionals. A camp contrari parlo, ja no parlo municipal.
Sí, sí.
Doncs clar, i a la Primera Catalana, és que no estem parlant de Tercera Catalana ni de Segona. Apreciant, vull dir, sense...
No, sense menysprear
ningú,
Ningú, ni cap
categoria,
evidentment.
Però és que estem parlant de la Primera Catalana, de tant que no havíem parlat de la Primera Catalana, i ara tenim el Sobrense allà, que està fent una trajectòria sensacional i està per davant d'equips històrics en aquesta Primera Catalana i equips que volen pujar de categoria.
D'entrada a l'estiu tots podíem, ens podia sorgir aquell dubte, no?, de... Quin rendiment tindrà aquest Sobrense a la Primera Catalana, una categoria molt competitiva, molt igualada, com s'està demostrant, amb equips històrics, amb equips d'un nivell extraordinari? Era la gran pregunta, no?, que ens podíem fer tots plegats, Toni, una miqueta a la pretemporada, ja amb els primers partits de l'equip. Però clar, van passant les setmanes, van passant els mesos i estem ja gairebé a tocar de la fi de la primera volta, i el Sobrense el veiem gairebé a dalt de tot.
Sí, el que passa que la referència que teníem nosaltres és que és un equip guanyador i té un cos tècnic guanyador. quan tu comptes amb un cos tècnic guanyador que té recursos, que sap treballar bé, que sap doncs plantejar els partits i veus tot això, perquè el vam veure l'any passat en la segona catalana, que per nosaltres era massa, doncs clar, és que no te l'imagines, però somies una mica i penses, pot ser realitat. Jo vaig a somiar perquè amb aquest somnens és capaç de que tot això sigui realitat. I de moment, doncs aquest somni s'està tornant, es torna realitat, perquè és una realitat la que estem
poc
veient.
Poc a poc, a dia que passa, aquest somni potser es va convertint en realitat. I una mica el que dèiem també aquest matí, no? Quan fèiem el resum de l'última jornada esportiva d'aquest 2015, no? que el llistó, el mateix Ourense, se l'ha col·locat molt, molt, molt amunt.
Sí, sí, sí.
I a més, perquè aquí no hi ha cap pressió de res, ni la pressió d'una massa social, ni la pressió de ningú.
No. Sí, però n'hi ha la pressió d'un cos tècnic que és guanyador.
L'autopressió, aleshores.
Correcte, que és guanyador i...
Però aquesta es porta bé, evidentment, perquè és una de ser exigent amb el que fa. Clar. I amb el que vol, no? Clar. I imaginem que d'entrada el primer objectiu, i això sempre ha de quedar molt clar, no? I és el principal input que sempre ha comentat el cos tècnic, de la mà sobretot del seu míster, en Josu Julián, no? Estem cada cop més a prop del gran objectiu inicial. Sí. Després, quan quedin 5 jornades,
ja parlarem.
4, les que siguin, doncs i veurem on estem.
Ja parlarem.
Però això tirem cap amunt, sí. Donem l'última empenta o ja ens està bé.
Però això ja fa jornada que ho pensem.
Sí.
I cada vegada doncs estem més a dalt i cada vegada doncs ho veiem més clar, Després una altra cosa, me quedo amb el respecte que le tenen els subvenents als rivals. Ahir el Vilaseca va tenir molt de respecte al Sobrense, no es confiava res del Sobrense i doncs sense canviar el seu estil de joc va tenir moltes precaucions i tot això doncs va tenir sort.
Vam veure un Sobrense ahir, Toni, amb possibilitats, sobretot a la primera part.
Sí,
una
sí,
primera
sí,
part que va acabar amb 0-0, però que hagués pogut acabar tranquil·lament amb un 0-2.
Sí, 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 com a mínim 0-2.
Tenia l'equip arribada, tenia espais, arribada també des de la segona línia, els migcampistes, l'ocasió del pal del Didac al minut 11, en fi, que l'equip fa una primera part per anar als vestidors amb avantatge.
Sí.
No és així?
No.
No és així?
No.
I hem d'anar a una segona part a veure què passa, no? A veure si el Vilaseca continuarà amb la mateixa tònica, si fa el pas al front. De fet, el Vilaseca sí que fa una mica el pas al front, però sense renunciar al seu estil, un estil molt, molt, molt directe, intentant obrir a bandes, penjant pilotes, despenjant-les, en fi, hi ha un moment sí que del partit a la part final que embogeix, no? És a dir, anem a l'intercanvi de cops, a l'anada i la tornada. Això va bé perquè, evidentment, si tu pots marcar un gol, com és el que va estar a punt de fer el Sobrense, però tens el risc o corres el risc de que, amb una contra, a la següent acció, doncs et puguin fer el gol. I ahir el temor que teníem tots era, si marca el Vilaseca ens quedarà a tots aquella sensació de d'injustícia.
Clar, perquè tu jugues per guanyar, de fet planteja millor que el Vilaseca i la toques millor i combines millor les jugades. El Vilaseca sense fer res de l'altre món, perquè cap i la fi el que va fer és sempre el mateix joc que acostuma a fer el Vilaseca, jugar pilotes penjades a l'àrea, buscar la banda i penjar pilota a l'àrea, doncs sense fer res de l'altre món ni crear una ocasió manifesta de gol te podia marcar el gol.
Sí, no li recordem al Nito una acció, una aturada complicada, per dir-ho d'alguna manera.
No, tot va ser pilota per dalt. Vull dir, refusar pilota per dalt perquè eren pilotes penjades.
Bon nivell defensiu també del Sobrense ahir.
Sí,
bon nivell.
Sí. És que el Sobrense ara està en un moment molt dolç.
Tenint en compte que, per exemple, no va sortir Alberto amb problemes físics i al seu lloc el va haver d'ocupar Cols. Cols no porta una dinàmica de partits adequada, perquè evidentment ve d'una lesió, però va estar a un nivell extraordinari.
Sí, és que el Col és un jugador amb molta espenta, no? I és un jugador que ho dona tot al camp i sobretot molt polivalent, no? En totes les demarcacions que ha jugat lo va complir molt bé.
I els laterals extraordinaris també, en Minga, que li va marcar l'existència a Cuellar
no va assistir.
Marcos Espigado, fins que no va haver de sortir per problemes físics, també molt bé per la seva banda. Molt, molt dinàmic, molt actiu. Bé, un Figueirense a bon nivell defensiu que també era important i està bé al darrere.
Sí, 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 molt bé. Després també feia, semblava, és que sembla que no, però fa una tasca ajudant molt a la defensa, pujant i baixant, no deixant que surti el rival controlant la pilota, com és el cas de l'Edu. L'Edu allà fa una pressió impressionant. Potser no és un jugador d'aquells vistos en atac, que dius, ah, te pot en una jugada desequilibrar i fer el gol, però és un jugador que fa molta feina.
La feina fosca, com es diu en aquests
sí,
casos.
Sí, sí, molta feina, molta feina, de penxar en pilotes.
Ahir també, tot. I ho celebrem, Josep Maria Mercè va començar ja a tenir minutets a la part final del maig, va tenir una ocasió molt clara,
tenir,
i es va notar
tenir.
Que el Josep Maria no estava bé, o no està bé, evidentment, perquè ve de molts mesos de baixa, perquè si el Josep Maria està en les seves màximes condicions, la d'ahir va cap a dintre.
Clar, li va faltar xip, aquest xip de velocitat que
sí,
ell
sí,
té,
sí, sí, sí.
No pensar el pam, aquest xip de velocitat li va faltar, però això és normal, no?
Bons
això
minuts també de Martí Ferret.
Sí, jo penso que Martí Ferret cada vegada que surt ho fa bé. Jo penso que doncs, Martí Ferrer és un jugador que potser té unes altres mancances, però desequilibra, i si li surt bé a la primera te pot fer mal.
En fi, Toni, un bon punt.
Bon punt, bon punt. És que, de fet, un punt més que un punt. No
podem dir el contrari, perquè... però repeteixo que tens aquella percepció de, o aquella sensació de que has pogut endur-te els tres, no?
Clar, és que tu fas dolent al rival, perquè fas un rival normalet, dintre del que és el Vilaseca, que donarà feina perquè és un equip molt rocós, doncs fas dolent al rival, però te portes un puntet sol, no? Quan tu mereixes per joc, per tot, els tres punts.
Anem a escoltar què deia en Josu Julián després del maig d'ahir, després d'aquest empat a zero, i evidentment fent un balanç, no pot ser d'una altra manera, més que positiu d'aquest 2015.
Jo crec que sobretot a la primera part hem tingut tres o quatre ocasions molt clares de poder avançar-se en el marcador, no les hem fet. Bueno, en aquest moment o estàs encertat o segueixes a porteria, o sigui, empatat, i ells al final de la primera part han acabat millor que nosaltres, han seguit millor que nosaltres potser al principi de la segona part, però crec que els últims minuts un altre cop hem estat molt bé amb els bueno, també amb els canvis i amb espai per córrer. Hem tingut les nostres ocasions, hem tingut una ocasió molt clara de gol al final amb el córner del Martí al Josep Maria, i la del Didac davant del porter, però bueno, a vegades no entra la pilota, i el que estic satisfet és de que bueno, hem sapigut defensar el punt que teníem, per lo menys. Clar, a mi el que em donava por és que molts d'aquests partits t'arriben un cop i te la fan, i aquest equip és en aquest sentit és molt bon equip en pilotes aèries, en segones jugades, i bueno, havíem de tenir molt de respecte en aquest sentit. Bueno, per fortuna no ens ha fet gol, però tampoc l'hem fet. Bueno, un puntet per acabar.
El partit, Josu, ara en els últims minuts ha embogit, amb el risc que això comporta.
Sí, però jo crec que en aquest sentit nosaltres no ens trobem incòmodes. Si et pares a mirar els últims 10 minuts que han sigut d'anada i tornada, el Didac sol davant del porter, un córner del Martí, diverses arribades per banda, bueno, crec que hem estat més còmodes. El que sí que és cert és que, clar, quan dones i reps, alguna vegada pots rebre, però crec que tampoc han tingut cap, que jo sàpiga, cap ocasió de gol aquests últims 10 minuts. Llavors, bueno, en aquest sentit, home, sempre tens un risc, però crec que l'havíem d'assumir si havíem d'anar pel partit. I bueno, no ens ha sortit del tot bé, però bueno, un punt fora de casa, puntuem, que és important, i en un camp molt difícil.
I el mèrit de l'equip, també, com molt bé deies, és que heu sabut defensar el joc d'ells, que és molt clar.
Sí, 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 no. Jo crec que és dels millors equips en aquest sentit. És un equip que va molt bé de cap, és un equip que ho té molt clar, que arriba a bandes i busca ràpidament a la centrada, a l'àrea, els seus davanters, i que té bons jugadors, té bons jugadors per poder definir. A partir d'aquí nosaltres crec que hem defensat força bé i hem demostrat un altre cop que tenim molta arribada. Avui no hem encertat, però les hem tingut.
Futbol són gols. Si no marques gols, clar, no sumes punts. Però si avui juguem a los punts, el Sobrens és molt superior avui, eh?
Bueno, sí, però el futbol té això, que mira, si la primera del dia que hagués entrat que ha sigut que li ha donat el pal, jo què sé, igual hagués canviat el partit o no, no ho sabem això. Lo cert és que no l'hem fet, i també et dic que en els moments que hem patit, que hi ha hagut dos moments, a la primera part i a la segona part que hem patit, que ells s'han vingut a dalt, han tingut oportunitats de centrar, han tingut oportunitats de segones jugades, doncs hem estat seriosos i hem defensat bé, i això és l'important.
Bé, Josu, per anar acabant, tanqueu, com dèiem a l'inici, un gran 2015 que serà per recordar, per l'equip, pel club, per tu personalment, com un dels guardonats per part de la Federació Catalana. En fi, un any per no oblidar.
No, òbviament, clar,
jo crec. Però ara que ve el més difícil, no?
Bueno, ara s'ha d'aguantar, s'ha de seguir. Mira, al final el resum és que ha sigut un any, ja us ho he dit abans, crec que d'excel·lent pel club, però el futbol té això, el futbol té que si tu avui l'última centrada d'ells que han tingut la fan, doncs acabes l'any dient, sí, el Sobrens és molt bé, però ha perdut l'últim partit. I la gent es queda amb això, perquè el futbol té aquesta crueltat, que si no guanyes el dia que estàs, la gent t'ho retreu. No se'n recorda la gent del que has fet o del que no has fet. Bueno,
Poques coses se li poden retreure a aquest Sobrens.
No, però és que més, per això t'ho deia, m'és igual que digui la gent. Nosaltres crec que hem estat molt bé durant tot l'any, tant l'any passat amb els jugadors que ja no estan, els que estan, com aquest any, hem aconseguit coses que seran històriques i queden per la història del club i del poble, i el llistó l'hem ficat molt alt. A partir d'aquí hem de continuar i hem d'intentar salvar la categoria el més aviat possible i disfrutar d'aquests camps i d'aquest lloc i d'aquests jugadors, que avui juguem contra jugadors que han jugat a segona B i a primera divisió. Això és impagable. Això per un poble com Sitges no ho havia viscut mai. I el que hem de fer és fer 42 punts. Mira, tenim un mes. En aquest sentit, crec que et demostra el que ha canviat el Sobrens en aquests 3-4 anys. Tu li deies al Sobrens que empataries a camp del Vilaseca a 0 i te'l signava quasi tothom a primera catalana. I avui ens anem una miqueta enfadats perquè no hem guanyat. Això et vol dir de la gana que té aquest equip i de que volia ser líder avui. Bueno, no hem pogut ser, no passa res.
Josu, quan firmaríem que l'any que està a punt d'entrar se semblés una miqueta al que se'n va, eh?
Hombre, ojalà. Ojalà. Si fem els números de l'any passat, imagina't. Però és molt difícil, torno a dir, eh? Nosaltres el que hem de fer és anar partit a partit. De moment estem fent els deures, queda una mica encara, queda una mica per acomplir l'objectiu, i quan l'acomplim, doncs, si ens veiem entre els 5 primers, doncs, bueno, doncs anem a competir. Que no, doncs intentarem estar el més alt possible, però sense més, eh? És un somni l'estar aquí a aquesta categoria. Imagina't l'estar en segona posició, no sé què han fet la resta, però en segona o tercera posició, bueno, crec que és molt meritori per part de tota la plantilla.
Molt bé, Josu, doncs moltíssimes gràcies, bones festes, que tinguem tots un bon 2016, com deia el Toni, que sigui doncs una miqueta semblant.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment, eh?
Quatre i gairebé 25 minuts de la tarda. Clar, saben què passa? És que veus el Sobrens aquí dalt, segon, a primera catalana, i et sembla el més normal del món. Oi, Toni?
Sí, però no ho és.
No ho és.
És primera catalana.
És extraordinari.
És que
és un fet extraordinari.
És que no l'havíem viscut
mai. I la pròpia paraula ho diu, extraordinari.
No l'havíem viscut mai, Pitu. Després de tants anys, tenir el Sobrens i fer el paper que està fent i la imatge que està donant de Sitges per tot a Catalunya, és que ho diu tot.
Reset, ara, toca fer un reset,
sí.
Després ja vindrà el Sant Boià, tancarà primera volta aquí amb el Redis. Compta amb aquest Redis,
sí, sí.
Que sembla que vol o treu el cap.
Sí.
Ve de fer un
ho diré malament, un susto, eh?
Sí.
Queda més, més...
A la Rapitenca,
sí, sí, la Rapitenca,
a l'equip milionari, a l'equip que me quedo amb el que me va dir un senyor que sap molt de futbol, que és molt bon equip, però és molt jove, li falta experiència, el que li sobra a l'Igualada.
Sí, sí, dos estils totalment diferents. 4:26, vinga, va, tanquem primera catalana, anem ja a la tercera perquè també s'ha posat molt interessant. I s'ha posat molt interessant també perquè, bé, fins aquest darrer cap de setmana el líder Montserrat Igualada va perdre 0-1 al seu camp amb el Piera. I bé, aquest fet també és una mica extraordinari, ara que parlàvem de la trajectòria del Sobrense, i això fa una miqueta resituar tots plegats a la classificació. Comentem, però, primer els resultats, que han estat Molanta 3, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Castellbí 1, Cubelles 3, Sitges 4, Olivella 0, Montserrat Igualada 0, Piera 1, La Granada 0, La Múnia 6, Martinenca 3, Anoia 2, Carme 2, Calaf 3, Joventut Ribatana 2, Riudevitlles 0 i Fàtima 2, Martorell B5. El Calaf es col·loca líder, suma 35 punts, però atenció, perquè tenim Montserrat Igualada, Cubelles i Martorell, tots tres empatats a 34 punts, i aquí ja trobem el Sitges en 31, per tant el Sitges que li ha sortit prou rodona aquesta última jornada de l'any. Es col·loca ara mateix, fent números fàcils, a 3 punts de la promoció i a 4 de l'ascens en directe. 28 per la Múnia, 27 per la Juve Ribatana, 25 per Martinenca, 21 pel Piera, 17 per Olivella, 17 punts també per a Sant Cugat, 15 punts per la Granada i Anoia. El Carme, que és 14, en suma 14. I a la part baixa, Molanta amb 13, 10 per Fàtima, 9 per Castellbí i en Riudevitlles 4. I ara el Toni em dirà, veus? Ja t'ho vaig dir, que el Piera seria capaç de donar un ensurt,
sí, el que passa
al Montserrat.
Que no era difícil pensar, jo te l'explico. Jo no vaig veure el partit, tu me vas fer la crònica. Jo sempre, quan tu fas una crònica, sé que tu és una persona apurada, que la fas tal com la veus. El Sitges va ser superior al Montserrat Igualada i va acabar perdent. Ve el Piera aquí, veig les dificultats que té el Sitges per a guanyar el Piera, perquè les dificultats que pensàvem que podia guanyar el Sitges, però també pensàvem ja faltant molt pocs minuts perquè acabés el partit.
Sí, que es podien escapar algun punt.
Que se podia escapar un punt i n'hi havia estones que fins i tot els tres, davant d'un equip que no li van regalar res, se'l va guanyar ell, Piera. Clar, jo vaig fer aquella comparació entre la crònica que tu me vas fer, entre el que jo vaig veure aquí, i vaig pensar, escolta, aquest Piera no és inferior al Montserrat Igualada. Si no se li fa gran al camp, aquest Piera li pot donar un absurd al Piera, al Montserrat Igualada, perquè Montserrat Igualada no té els jugadors a davant que té el Sitges. Potser té dos jugadors bons, però el Sitges té quatre jugadors que te pot fer gol en qualsevol moment, a part de los que tens per darrere. Que jo vaig fer aquesta comparació i m'ha sortit bé.
Tant és així que el Montserrat ha perdut el liderat en favor d'un Calaf que continua fort, però, Toni, el Sitges. El Sitges li ha sortit rodon aquesta jornada. Bé, el Sitges que continua, doncs, amb aquesta escalada, no? Havent sumat 27 dels últims 33 punts, números que certifiquen, doncs, aquesta evidentíssima millora que ha fet des que Manuel Rodríguez es va fer càrrec de la plantilla.
És que jo continuo dient, després de veure pràcticament tots els equips, que el Sitges és el millor equip que n'hi ha en el campionat, per mi. Me falta veure el Montserrat, però torno a repetir. Per el que tu me vas explicar i per el que tothom ha parlat, doncs no és superior als Sitges, al Montserrat Igualada. No,
almenys el dia que es van enfrontar va ser més aviat tot el contrari.
Doncs els Sitges, i té una cosa a favor els Sitges, Pitu. Cada vegada que va ser guanyant partits agafarà més confiança. I això fa fora un equip.
Jo continuo tenint dubtes d'equips com el Calaf i el Martorell B.
Bueno, però d'aquí...
Dubtes en el sentit que quin paper tindran a partir d'ara
quin paper tindrà el Calaf? Sabrà aguantar una miqueta la pressió d'estar aquí dalt? El Martorell ve que ha mostrat alguna debilitat en alguna jornada, doncs de moment també crec que és un dels candidats. Cubelles?
Sí, jo confio més en el Cubelles. Jo confio. A mi me dona més respecte al Cubelles que potser
el Martorell.
El Martorell i Calaf. Montserrat Igualada la seva part, però perquè no l'he vist del tot. No, és que no l'he vist. Però me dona molt respecte a mi el Cubelles. Perquè Cubelles perd un partit, però genera ocasions per a guanyar-lo i lo acaba perdent, que és el que li va passar amb el Calaf. És que el Cubelles, i cada vegada el Cubelles se lo creu més i té bons jugadors, incorpora jugadors amb experiència. No sé, jo confio molt, a mi és l'equip que més me preocupa. Home, a mi m'agradaria que posessin tots dos, no? Sitges i Cubelles, no? Però clar,
clar, això vol dir que queden fora Montserrat, sí, Martorell, sí. Calaf, cada però, moment estan fent mèrits per estar aquí dalt.
Però compte que jo torno a repetir, per mi de lo que jo he vist fins ara, ara, no avance, ara l'equip millor per mi és el Sitges.
Un Sitges que va haver de treballar i de valent per aconseguir els 3 punts l'altre dia aquí amb l'Olivella. Un Olivella, Toni, justet, amb tots els respectes que ens mereix l'Olivella, el seu entrenador, Andreu Còrdoba, que el vam veure també una mica apagadot. No és aquell Andreu Còrdoba dinàmic a la banda. No. Vam veure una miqueta com no sé, fins a cert punt veient que l'Olivella no seria massa capaç de plantar-li cara als Sitges.
No, ja semblava la impressió que abans de començar el partit ja estava derrotat, no? I de fet, home, que se presenti un equip que no tingui cap canvi a la banqueta, ho diu tot.
Bé, tenia un parell, em sembla.
Sí, però no va fer.
Un parell, una banqueta,
no va
una
fer.
Mica...
Segurament estaria lesionat.
De Sant Gelada.
És que no va fer ningú, cap... És que van aguantar tots els jugadors, clar, i van acabar amb 8 jugadors.
Parlava el Manel, ara ho escoltaran, en acabar el partit, que ho es queixava, vaja, del joc dur que va emprar l'Olivella en determinades fases del partit.
Sí, jo penso que el partit no va donar per tant.
De fet, això explica que l'Olivella queda amb 8 jugadors.
Clar,
és a dir, pateix 3 expulsions.
I això per ell és un problema. És un problema perquè té molt lesionats. Sí que ara ja no es jugarà fins al gener, que millor dona temps de recuperar aquests lesionats, però clar, si tens tanta mancança i sola t'expulsen 3 jugadors, és molt complicat.
I un Sitges, Toni, que va tirar d'estratègia, que va saber aprofitar molt bé les accions a pilota aturada.
La treballa molt bé, això, Manel.
Els 2 primers gols d'Albert Barberà, gairebé idèntics de cap. El tercer d'Edu Hidalgo, a la sortida d'un córner, executat per Fede, i el quart doncs és una acció ja més individual, més personal d'Alejandro Morillas, que va fer el seu golet perquè no falti.
Sí.
Un partit que no és fàcil, tot i que el resultat pugui donar a entendre.
I se va fallar un penal, eh?
Sí, sí, i a més es va fallar un penal. El propi Àlex Morillas va enviar la pilota al travesser, errant un penal, és cert.
Vull dir que el Sitges va tenir ocasions per acabar goliciant encara amb un resultat més avoltat, no? El Sitges està en la seva línia, el Sitges jo penso que ara per ara està en el millor moment del Sitges, que encara pot millorar moltíssim perquè cada partit doncs el jugador es creix perquè agafa confiança, i la llàstima és que ara ve aquesta aturadeta, no? Però bé, també va bé per a carregar piles.
Sí, perquè encara li quedaran 2 partits per acabar la primera volta, com a tots, evidentment, haurà d'anar a Sant Cugat, Ses Garrigues, i acabarà aquí amb el Riudevitlles, tindrà un altre partit a casa, el que obrirà la segona volta aquí amb el Martorell B. Li ve ara un mes de gener exigent. El mes de gener que s'haurà d'enfrontar equips com el Martorell B, com el Cubelles, com el Calaf, en fi, serà un inici de segona volta important per als Sitges. Anem a escoltar el que deia el Manel Rodríguez després d'aquesta victòria 4-0, reconeixent que havia costat.
Tan com còmode, no sé si dir-te, perquè hem rebut hòsties per tot arreu, però bueno, he tingut un partit...
Hem
sigut superiors, hem guanyat bé, però ha sigut un partit dur, ha sigut a baix, al camp, algun munt de lloc subterrani, i també aquests partits s'han de jugar i s'han de guanyar, Vull dir que no... Penso que l'equip està molt seriós, s'ha adaptat bé al partit que tocava, i una vegada més us haig de felicitar perquè la victòria és justa, és treballada i davant d'un rival que, bueno... Amb les seves armes, doncs, ens ho ha intentat posar el més difícil possible, i i una vegada més, doncs, bueno, sortir victoriosos.
Ara deies, un Sitges molt superior.
Sí, per moments molt superior, i realment, doncs, home, avui si fas 6 o 7 gols tampoc passa res, hem fallat un penal, hem tingut ocasions per fer més gols. Bueno, sí, però per generar tot això has de treballar. No, no pots sortir dormint ni pots sortir pensant en una altra cosa, perquè llavors és el que diguem sempre, no? Els partits et poden complicar.
L'única queixa que pots tenir avui, suposo, una miqueta el joc d'ells, no? Ara ho deies, potser en alguns moments excessivament... dur.
Bueno, però han acabat en dos menys, expulsats, i han perdut, vull dir, no sé. Cada un treu profit del que té, si creu que és el millor que té, si la manera que tenen ells, aquests o que siguin, de jugar és així, doncs, per això hi ha un àrbit i té que impartir justícia. Nosaltres, davant d'això, no podem fer res. Això és una qüestió del rival, i si el rival doncs, vol ser més dur o menys, això és cosa d'ells. Nosaltres hem de sortir a jugar, a fer les coses bé i intentar guanyar els partits. Hi haurà rivals que sortiran així, hi haurà altres que sortiran d'una altra manera, al final tots exposen el que tenen, i, bueno, i nosaltres hem de mirar de que no ens distregui res, perquè al final el que valen són els 3 punts, i bueno, ja, si avui tocava bueno, pues rebre alguna patada, pues, això ha sigut, i és futbol, i a vegades passa.
El partit no ha estat en línies generals brillant, bé, ara l'últim moment una miqueta amb els canvis, l'entrada del Pepe també que ha donat una miqueta també de toc al mig del camp. Com ho has vist?
Bueno, la primera part ha sigut clar, és que la primera part jugar era complicat, perquè és que era molt difícil, hi havia molta pilota dividida, molt joc subterrani, cada pilota era falta, cada jugada era falta, a la que aguantaves una mica la pilota als peus tenies una puntada, i bueno, així és complicat. Però tot i així, bueno, hem aprofitat les pilotes aturades, que a nosaltres això ens té que donar molt, i a partir d'aquí, pues, hem dominat més el partit, i cercar la gent de la fresca ha anat bé, també ells estaven molt cansats, s'ha notat, però bueno, és el que et dic, els partits s'han d'anar treballant, s'han d'anar madurant, s'han d'anar una mica això, donant-li en cada moment el que necessiten, perquè quan tinguis les ocasions i els moments els decideixis, no? I així ha sigut.
L'estratègia avui important, 3 dels 4 gols han arribat en la pilota aturada.
No, hem estat encertats, avui hem estat bastant encertadets. Pilota aturada, doncs, bueno, 3 gols, i això també dona molta confiança. Hem de pensar amb el camp que tenim, i que en aquest camp a pilota aturada és important estar ben treballadets i ben posats, perquè tant a favor com en contra has d'estar murri, perquè molts partits es poden decidir amb un córner, amb una falta. Vull dir que és evident que això també ens deixa tranquils i contents, perquè és una arma més que nosaltres hem de fer servir. Tenim bons jugadors que van bé per dalt, i tenim gent que la posa molt bé, i això ho hem d'aprofitar.
Parlàvem de la importància, per exemple, dels 3 punts de l'altre dia a la Múnia, els d'avui doncs també ho són. En fi, tanqueu l'any doncs on de moment podeu estar.
Sí, aviam, jo parlo de l'any des de l'octubre cap aquí, sí. És el meu any al Sitges, no puc parlar de l'anterior, perquè no, ni estava l'any passat ni he estat al començament d'aquest. Bueno, estem realment en números d'ascens. Això no vol dir que demà no ho estem, però ara mateix estem en números d'ascens. La mitja de victòries és molt bona, i jo penso que hem recuperat el terreny perdut d'una manera bastant clara, i això ens dona... ja comencem a tindre un marge per poder pensar en que ens estem consolidant a dalt d'alguna manera, no? Si anem sumant victòries, és evident que els rivals, pues, bueno, també ens sumaran. Hem de veure qui ens suma més i qui falla menys, i a partir d'aquí es veurà qui lluita per pujar definitivament. Jo tinc la sensació, i ho vam parlar l'altre dia, que hi ha 4 o 5 equips que estaran dalt fins a l'últim tram, i aquí és on es solventarà una miqueta segurament el dilema, no? Els afrontaments directes seran molt importants, i hem d'esperar que la segona volta, sobretot aquest inici tan dur que tenim, l'equip estigui bé i puguem superar-la amb nota, perquè ens donarà molta marge per després poder a l'últim quart de la Lliga poder assolir realment el nostre objectiu.
Parlant una mica en perspectiva, Manel, potser el problema que té l'equip és que té poc marge d'error.
Bueno, això ho anem dient ja fa temps, és evident, però també ara hem aconseguit que els altres també comencin a tindre poc marge d'error, perquè si fallen ells també nosaltres estem allà. En el qual, bueno, ara quan acabem la primera volta veiem exactament com està tot, però en 3-4 punts de diferència no té marge d'error ningú ja. El que falla, falla. I sí que és cert que potser el que està per davant de tot té una miqueta més de coixí, però si fallen i nosaltres no fallem, el perdran, no? I cada vegada estem més a propet. Ens ha costat molt, hem picat molta pedra, anem partit a partit i seguirem igual, però el que sí és cert és que cada vegada estem més a propet, amb la sensació cada vegada més de que els rivals ens temen i que veuen que els Sitges van sèrio i que això no és flor d'un dia, ni de dos partits, ni de tres, sinó que això ja ve una mica del treball del grup que hi ha i de l'equip que tenim, evidentment, que és el que fa que ara mateix tinguem aquest ritme de victòries tan alt, que no és fàcil. Ja et dic jo que no és fàcil.
Molt bé, Manel, doncs moltíssimes gràcies, bones festes i que el 2016 doncs sigui bo pels Sitges.
Sí, sí, mira, jo us desitjo a tots molt bones festes, faré un acudit, és un any més amb menjos torrons, això està bé. Els he menjat sempre, però aquest any també me'ls menjo.
Això té molt de mèrit, eh?
Això té molt de mèrit, sí, sí. Això és com, sempre, sempre. A vegades amb més gràcia que menys, però sempre. I això, desitjar-vos a tots molt bones festes, a tota l'afició de futbol a Sitges i a la comarca, doncs això, que els millors desitjos i esperem que l'any que ve sigui millor que aquest, que això també seria bo.
Doncs això, els millors desitjos per al Sitges, Toni, que sí, que necessita un 2016 molt millor.
Sí,
el
sí.
El necessita.
Sí, lo necessita. I jo penso que lo tindrà, molt millor. Lo tindrà molt millor perquè, doncs, si continua així l'equip, l'any que ve compta,
Ara no recordàvem però l'inici de segona volta que tindrà l'equip entre gener i principis de febrer. Primer partit de segona volta a casa amb el Martorell B, vas al camp de l'Anoia, reps el Cubelles i vas a Calaf. És a dir, aquell inici que en el seu dia li plantejàvem a David Requero com a dur i que depenent una miqueta de quins fossin els resultats tindríem a l'equip en una dinàmica o en una altra, doncs ara això es trasllada evidentment a la segona volta.
Sí.
Però amb la diferència de que l'equip evidentment és una altra i ho haurà de tirar endavant per nassos.
Sí, no, i a més l'equip té confiança suficient com per tirar-lo endavant i fer un bon paper. Jo penso que ara és el moment d'or dels Sitges i que així com va ser doncs, escalant posicions, els Sitges aquest, torno a repetir, per mi és, si no és el millor, és de los millors que ara per ara, per mi és el millor.
4:43. Un cop d'ull molt ràpid abans de que l'Isidre Gómez ens plantifiqui tots els resultats dels equips de la Blanca. Un cop d'ull ràpid volia dir a la quarta catalana, Toni, perquè aquesta última jornada ha estat prou interessant.
Molt.
I ha col·locat el Sobrense B segon.
Sí.
Un Sobrense B que va guanyar 1-2 al camp del Sant Pau d'Urdal i que evidentment es va aprofitar de la seva pròpia victòria, però també es va aprofitar, per exemple, de l'empat a 1 entre les Cabanyes i el Can Cartró i l'empat a 2 entre el Ribas i l'Hortonenc.
Sí, 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 ell va fer la seva feina, es va col·locar ja, està a un punt de l'Hortonenc.
A 2.
A 2 punts de l'Hortonenc i compta que quan...
La cosa està molt apretada, Hortonenc líder amb 35, Sobrense B segon amb 33, tercer el Can Cartró amb 32, el Ribas és quart amb 31 i les Cavalles amb 30.
És cosa d'aquests,
sí, sí.
Cosa d'aquests, Després n'hi ha una
diferència... Per això m'he aturat aquí.
N'hi ha una diferència de punts després,
sí, per això,
n'hi ha
per
una
això.
Altra lliga, saps?
Hi ha un tall molt,
sí,
però
impressionant.
Molt evident, molt bèstia.
Però me dóna la sensació, i sense mirar el calendari, que el primer partit de l'any del Sobrense rep aquí a les Cabanyes, Aquí el Sobrense no pot fer com ho va fer amb l'Hortonenc, perdre. Si vols aspirar a estar a dalt del tot, tens que guanyar les Cabanyes.
Bé, veurem, perquè també es presenta prou interessant aquest grup de la quarta catalana. Gairebé 4:45. I hem de seguir repassant més resultats. Anem ja ràpidament cap al futbol base. Tenim al telèfon a l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Hem de començar, evidentment, doncs, parlant de la victòria 4-1 que va aconseguir a la juvenilada preferent amb l'escola futbol Sant Pedro i Sant Pablo. Una victòria que el deixa quart a la classificació i amb bones sensacions, almenys en aquest darrer tram abans de cloure l'any.
Sí, però va ser un partit una mica raro, perquè ens vam posar fàcil 2-0 i després ens va costar allò que va tancar el partit. Van haver-hi expulsions també una per cada banda i el partit es va tornar un xic raro. Fins a l'hora de partit no el vam tancar amb el 3-0 i llavors anant bé 7-8-1 haguéssim tingut d'acabar amb tranquil·litat. Però ja dic, va ser un partit raro, ens vam confiar massa, amb moltes errades, amb entrega de pilotes fàcils, un partit que semblava fàcil, però ja dic, els 20 minuts ja estàvem 2-0 i no es va acabar de tancar.
Bé, al final, com dèiem, aquest 4-1 que deixa la Blanca doncs, en una posició doncs, bastant òptima per acabar aquest 2015, quarts a la classificació. Seguim amb més resultats, amb la resta baixa.
Mira, doncs continuem pel juvenil, que ahir va tenir el dia nefast i va perdre per un contundent 5-0 al camp del Sant Feliueng. En categoria cadet, el cadet A va disputar un bon partit a casa contra el Reus Deportiu, tot i que el resultat va ser de 0-0. El cadet B, també a casa contra el Piera, va perdre per 1-4. En categoria infantil, el Cubelles va imposar-se a la Blanca Soborà per 3-2 i tots ens van dir que el Cubelles havia fet el partit de l'any, o sigui, i la Blanca doncs, no va estar gaire a l'altura, almenys en la primera part. L'infantil B va perdre a casa contra el Basi Olèrdola per 0-5, hem de dir que aquest és el líder de la categoria, i finalment l'infantil C va empatar a Ribes 3-3. En categoria Alevín, l'Alevina va perdre a casa contra l'escola de futbol Gavà per 2-3. A l'Alevín B va guanyar a domicili el Pallejà per 1-7. A l'Alevín C va guanyar també a domicili el Sant Boià per 0-1. I l'Alevín D va guanyar a casa el Cubelles E per 6-4. I finalment l'últim Alevín, l'E va guanyar el Cubelles F per 2-8. En categoria Benjamí, el Benjamí va perdre el seu primer partit contra el líder per 0-2. El Benjamí B continua no funcionant gaire i va encaixar un 6-8 a casa. El Benjamí C va aconseguir una còmoda victòria per 2-3 al camp del Cubelles, tot i el resultat. I finalment el Benjamí D, amb un treballat partit, va guanyar per 3-4 a Canyelles. I fem el resum de cada setmana, doncs tenim 7 victòries, 3 empats i 6 derrotes.
I amb aquests resultats tanquem el 2015, futbolísticament parlant, per als amics de la Blanca Sobor.
I jo, si em permeteu, en nom de la Blanca Sobor, desitjar-vos a tots unes bones festes i retrobar-nos ben aviat el proper any per seguir comentant. Bones festes a tothom.
Així ho esperem, Isidre, gràcies. Bones festes també per tu particularment i per la gent de la Blanca. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Moltes gràcies.
Gairebé les 4 i 49 minuts de la tarda. Vinga, va, obrim bloc poliesportiu. Hem de parlar de bàsquet, de la 13a jornada amb la Copa Catalunya. Victòria molt treballada del bàsquet Sitges davant el Club Bàsquet Roser, 86-81. El Club Bàsquet Roser, perquè ens en fem una idea, és dels equips capdavanters d'aquest grup primer de Copa Catalunya i compta les seves files amb un ex-ACB com és Xavi Assalí. Fa dues temporades jugava, per exemple, amb el Guipúzcoa d'ACB, com dèiem. El bàsquet Sitges tanca aquest 2015 amb un balanç de 8 victòries i 5 derrotes, per tant molt a prop de les places de play-off d'ascens a Lliga EVA. Edu Piñero, l'entrenador del bàsquet Sitges, que evidentment estava content per la victòria de dissabte i com no podia ser d'una altra manera fent un bon balanç d'aquest 2015.
Después del otro día del fin de semana pasado, pues bueno, contento. Ya sabíamos lo del Rosé, es un equipo, tiene un jugador que es el número 9 de la Salit, que es pues un tío que estaba jugando en ACB hace 2 años con el Guipúzcoa. Y bueno, sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, ha sido trabajo del equipo durante todo el partido, 40 minutos, bueno, 45 minutos, y al final pues hemos tenido la suerte de eso. Incluso cuando íbamos 8-10 arriba, que hemos estado ahí a punto de poder romperlo, no hemos sido capaces, se han metido ellos otra vez el partido y han empatado el partido. Pero bueno, contento y... ¿Y qué más se puede pedir?
Ahora me hablabas un poco del tono físico del equipo.
Antes ya te he dicho, el día del CS creo que terminábamos muy bien, pero ese parón de 2 semanas no, hizo mella, que es el vacaciones. No es normal, no son profesionales, la gente tiene familia, te desconecta, y bueno, hostia, navidades y todas estas cosas. Y esto no es así, Copa es totalmente diferente a lo que estábamos el año pasado. Y joder, hay que trabajar y es duro, o sea, es que es duro. Mira, fíjate, la semana pasada nos meten de 30 y hoy ganamos de 5 contra otro equipo que va segundo.
¿Qué cambia del otro día a hoy?
Es la mentalidad, o sea, es que es la mentalidad, y cada equipo es diferente. Hay equipos como por ejemplo Urbana, que lleva muchos años jugando en Copa, están acostumbrados a ser duros, y bueno, y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Venimos de un año pasado muy plácido, solo perdemos 2 partidos, qué buenos somos, y aquí no, hay que trabajar, hay que ser duro, no hay que perder la concentración, hay muchas cosas.
¿Qué balance podrías hacer de lo jugado hasta ahora y de cómo está el equipo?
Bueno, pues no sé, campeón de primera catalana y primer año en Copa, de muchos jugadores y ir quintos, hostia, no sé, y el tener a 2 partidos la segunda plaza, no sé, 2 o 3 partidos, no sé, ahora no, me parece que son 3 o 2 partidos, estar ahí entre los 4 primeros, un partido, estamos a 1 partido de los 4 primeros, que da opciones para jugar el playoff para subir a EVA. Increíble, no sé, sobresaliente.
¿Te lo planteas esto ahora?
No, sabes que estas cosas no me las planteo. Sé que para mí yo tengo el mejor equipo y bueno, y voy a luchar cada partido. Lo que intento es que en cada entrenamiento, en cada partido den el máximo, no es más. Y es como, a ver, nos han hecho disfrutar. Yo, por ejemplo, el día del SESE ya les dije, ganaron el partido porque durante la semana trabajaron increíble. Y se vio, ganaron el partido, desde el martes, jueves y viernes ganaron el partido, porque era increíble cómo entrenaron. Y eso es lo que hay que hacer, es entrenar bien, decir escuchar lo que dicen y todo, y bueno, eso es así.
¿Qué esperas a partir de ahora? Porque ahora ya viene lo bueno, dicen.
Bueno, ahora descansar, sí. Lo necesitamos, desconectar un poco. Y bueno, y ahora el siguiente partido, que es el día 9 contra, me parece que es Safa Calabro.
Sí.
Y bueno, vamos a plantear, va a ser difícil, pues una cancha pues pequeña, todo ahí metido dentro, un equipo pues como ellos igual, bajitos, correosos, conocemos a equipo que ha estado en Copa, va a ser difícil, pero bueno, vamos a ver qué tal las vacaciones.
Después de fiestas, ¿no?
Exacto, vamos a ver qué tal la gente las vacaciones. Yo creo que es bueno, ahora sí que era bueno desconectar, no ese parón, y bueno. Pues vamos a ver ahora lo que ocurre.
Pues Edo, muchísimas gracias, felices fiestas y que el 2016 sea tan o mejor como el 2015, ¿no?
Yo espero que sea igual y desearos a vosotros felices fiestas también a todo el deporte de Sitges y bueno, y nos vemos el año que viene.
Doncs, evidentment, amb els millors desitjos també per la gent del bàsquet Sitges i perquè aquest sènior A continuï escalant posicions, sí, per què no? Poder-se plantejar en un futur no massa llunyà, lluitar i aconseguir una de les places de play-off de sense amb la Lliga EVA. No podem dir el mateix, malauradament, del sènior B. Va perdre el sènior B 50-57 davant l'AET de Valls, una derrota que, atenció, condemna l'equip de Rubén Hernández a la darrera plaça. Amb una única victòria. Costarà, per tant, poder salvar la categoria. Victòria, en canvi, del sènior femení, 39-51 a la pista del Sant Joan d'Espí. Les noies de Vicky Marcos que acaben l'any amb idèntic nombre de victòries i derrotes, és a dir, 6. Anem cap a l'hoquei patins, a la segona catalana. Venim de la jornada número 14 amb victòria del Club Patí Sitges a la pista del Casal l'Espluga per 0-5. D'aquesta última jornada de l'any ha estat molt positiva per als dos equips sèniors, com dèiem, amb aquesta victòria en 0-5 del sènior A, l'Espluga de Francolí, i també amb la victòria del sènior B, que va guanyar 3-9 a la pista de l'Esfèric de Terrassa. Tercer triomf consecutiu pel que fa al sènior A, que coincideix amb l'arribada del nou entrenador David Márquez. Aquí saludem al telèfon. David Márquez, molt bona tarda.
Hola, bona.
Què tal?
Bien, a ver, bien.
Content, ¿cómo va? Content, suposo, no?
Sí, un poco extraño, sí.
3-3?
Sí. Sí, sí.
Com ho valores? ¿Tú esperabas?
Dime.
Si tú esperabas.
Bueno, el equipo está bien. Para que no tenían confianza y ahora ya a trabajar fuerte y a ver qué sale.
La pregunta és òbvia, com tu em dius que l'equip està bé, evidentment, com vas veure els jugadors, en quins ànims, en quina predisposició? Els canvis d'entrenador no sempre són bons, en aquest cas sembla que sí. Repeteixo una miqueta, com has vist l'equip físicament, anímicament, tàcticament?
Sí, físicamente no están bien, ¿no? Llevan todo el año sin entrenar, anímicamente estaban bien, tenían ganas de hacer algo bueno y ahora pues a trabajar más. El entrenador no hacía muchos entrenos y ahora hay que cambiar la dinámica de entreno, pero la actitud era buena.
És a dir, tu els vas veure físicament fluixets.
Justos.
Justos. Com et planteges la temporada, David? Tenint en compte que heu guanyat els tres últims partits, que la victòria de l'altre dia al Casal Espluga és important perquè no perdeu de vista els primers classificats, quin és el teu plantejament vers l'equip o vers la temporada?
Sí, yo creo que ahora lo que han perdido tres partidos y dos partidos no se podían perder. Ahora lo que tienen que hacer es igualar los puntos. Hemos perdido 6 puntos y hay que recuperarlos. Recuperar los 6 puntos perdidos.
El Lleida està molt fort, és jo gairebé diria que és un dels equips màxims favorits per pujar. Diries que la lluita està més que res en la segona plaça, és a dir, que entre Calafell, Vilanova i vosaltres, entre aquests tres estaria la història?
Sí, yo creo que sí. Ara jugamos contra Calafell el siguiente partido. Si ganamos, pues nos poníamos a un punto. Ahora estamos a 6, ¿no? Creo.
Ahora estáis a 4 de Calafell.
Sí, acá ha empatado un partido. Pues sí, ganarle y ya está, y esperar. Y esperar, pero nosotros no podemos perder ningún partido.
Ja, això és molta pressió, suposo, no?
Sí.
I molta exigència.
Sí, ahora se aguanta bien, pero cuando ya vaya para marzo o abril, si estás arriba, la gente juega contra ti ya. Ya van a jugar contra ti. Son partidos ya muy aburridos, muy lentos y tener mucha paciencia.
¿Tú veus factible que l'equip pugui acabar segon i que per tant pugui aconseguir una plaça d'ascens?
O sí, això... claro, ese es el objetivo. Sí, ese sería lo bueno, pero a ver cómo va, porque arriba nos van a perder muy pocos puntos.
Ja, no, serà molt important, David, el partit aquí amb el Calafell, eh?
Sí.
Et diria, gairebé m'atreveria a dir-te que o si no es guanya, pràcticament seria bastant difícil.
Ganar en Calafell, ganar en Vilanova i puntuar en Lleida.
Clar, això.
Pues, seria perfecto.
T'obliga molt, evidentment, t'obliga molt. La teva idea és fer com una petita pretemporada ara?
Sí, sí. Estoy hablando con un preparador físico que hoy me tiene que decir algo y sí, por lo menos de 10 días bien.
Poder recuperar el to físic de l'equip?
Sí, sí.
Content amb la plantilla? Creus que li falta alguna
cosa? No, está muy bien, está muy bien, el equipo está muy bien. Está muy bien y los juveniles están muy fuertes también. Muy bien, eso me ha sorprendido los juveniles.
Al nivell
del... Un equipo conocía casi todos. I los juvenils molt bé, sí.
Per aquells que no et coneixin, David, bé, tu aquesta temporada acceptes venir aquí per entrenar un equip de la base.
Sí, sí.
I bé, no suposo que quan et diuen d'entrenar el primer equip tu vas haver de pensar molt o no?
Sí, pues fue muy extraño porque llevaba un par de entrenos, entrenaba con ellos, yo soy portero, y entrenaba con ellos y me llaman y pensaba que era para que hacerme ficha de portero. y me quedé así un poco al principio sorprendido, pero bueno, cogí el reto y a ver qué salía.
Bé, doncs de moment, en quant a números i millorable trajectòria, 3 partits amb David Márquez a la banqueta i 3 victòries per al Club Patí Sitges. Doncs que segueixi. David, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi molt bé, bones festes i que el 2016 sigui també una mica millor per al Club Patí Sitges.
Vale.
Bona tarda.
Adéu, adéu.
Bé, doncs, important serà el proper partit que jugarà aquí amb el Calafell, 15 de gener, a quarts de 10, aquí a Pinsbens. Partit, no volem dir transcendental, però sí molt important per la sort de l'equip, per lluitar-li, sobretot, aquesta segona plaça al propi Calafell. Bon final d'any, també, com dèiem, per al Sènior B, amb la victòria per 3-9, dissabte a la pista de l'Esfèric, a Terrassa, un Sènior B que tanca aquest 2015 vuitè a la classificació, amb 16 punts, per tant, en una posició molt còmoda, i victòria també de l'equip d'iniciació en aquest últim cap de setmana esportiu de l'any, va guanyar 2-3 a la pista del Noia. Cinc i un minut de la tarda, seguim comentant més resultats esportius d'aquest últim cap de setmana del 2015. En futbol femení, a la primera divisió, jornada número 13, Fundació Atleti Vilafranca 5, Club de Futbol Sobrense 0, es trenca, per tant, aquesta bona ratxa de 4 victòries consecutives. Tanca el 2015 les noies de José González en el 9è lloc de la classificació amb 14 punts. A la segona divisió, a l'EB infantil, en partit de la 11a jornada, el Sobrense va guanyar 3-4 al camp del Cambrils Unió, les més petites del Subo, que finalitzen aquest any 2015 en tercera posició amb 24 punts. Parlem també d'en rugby a la divisió d'Honor B. Ha començat la segona volta el Rugby Club Sitges, que es va haver de conformar amb un empat a 15 a Santa Bàrbara aquest passat dissabte davant el Químic. L'equip que és penúltim i el repte d'evitar el descens aquesta temporada sembla una miqueta més complicat que ara fa tot just un any. El seu 18, per la seva banda, tanca la primera fase de la seva competició amb una victòria 15-5 davant el Buc UBAE. Parlem també de futbol sala perquè l'equip de l'agrupació esportiva de les botigues de Sitges tenia doble compromís aquest cap de setmana. Va perdre 2-4 davant el Ripoll, partit corresponent a la jornada número 11, i el partit que l'havia d'enfrontar amb el Vigas Riells, és un partit pendent de la 9a jornada que tenia, finalment no es va poder jugar. El cas és que el partit s'havia de jugar en aquest passat dissabte al Col·legi Gaudí de Castelldefels, però a l'haver instal·lades les urnes per les eleccions d'ahir, doncs no es va poder jugar. Total que inicialment el partit se li va donar per perdut, 0-5, però segons ens informen des de l'agrupació esportiva a les botigues de Sitges, s'ha presentat recurs i és possible que el partit s'acabi jugant en altres dates. A nivell de classificació, l'agrupació esportiva a les botigues de Sitges, que segueix cue amb només un punt, objectiu, segons també ens diuen, és tancar alguns fitxatges de cara ja al gener per reforçar una plantilla curta i també amb lesionats. I acabem. Ha finalitzat el segon Festival Internacional d'Escacs Sunway Sitges, que han organitzat conjuntament l'Hotel Sunway i la Penya d'Escacs del Prado. Bon balanç que fan els seus organitzadors, un 60% més de participació respecte a la primera edició. Hi han participat 161 jugadors. El gran mestre català Marc Narciso, amb 7 punts, ha estat el vencedor per davant dels també grans mestres, el peruà Julio Granda i l'argentí Fernando Peralta. En el grup B, el guanyador ha estat el galès Graham Taylor, mentre que la mestra internacional, la russa Daria Chorokina, ha guanyat en l'apartat femení. Amb escacs acabem aquesta última edició del Temps de Descompte. Tanquem paradeta esportivament parlant per aquest en 2015, però recordin, l'última presa de contacte amb els esports els tindrem aquest dimecres a partir de les 4 de la tarda en la tertúlia de Pilotes Fora, en companyia de Toni Muñoz, de Juanjo Aleri, també quina millor manera per acabar que la de Josu Julián, entrenador del Club de Futbol Sobrense. Toni, gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres, i a vostès, de nou, gràcies per la seva confiança. Ens retrobem dimecres. Bona tarda.